incògnites del desconfinament és què passarà amb el curs escolar. A hores d'ara es desconeix si els alumnes tornaran a trepitjar una escola al mes de juny o bé si caldrà esperar al setembre. I la tornada com serà? Hi haurà grups reduïts a les aules? Caldran més mestres? Mirem de parlar-ne aquesta hora amb Ramon Font, que és portaveu de l'USTEC. Molt bon dia, gràcies per atendre'ns, Ramon.
Hola, bon dia.
No sé si teniu des de l'USTEC i des dels sindicats respostes a les preguntes que figurava jo ara, és a dir, si sabeu com podrà ser aquest retorn a l'escola i de quina manera es podria traduir aquest retorn a l'escola.
Bé, de moment a Sabadell seria una mica incert perquè de moment sembla que la previsió que té el departament, avui ho farà en públic en roda de premsa, és a la fase 2. Llavors, sabeu que les fases són reversibles. Vosaltres encara aquí a Sabadell esteu en fase 0, llavors...
0 avançada, Ramon?
0,5.
0,5, 0 avançada.
Sí, doncs, està clar que fins a la fase 2 els nens no tornaran a l'escola. Llavors això afectaria altres regions sanitàries i per Sabadell estaria previst, doncs, com a molt pocs dies de juny, i al setembre esperem que sí que es pogués clarament.
Clar, ara ho deies, el departament té convocada una roda de premsa aquest migdia per donar detalls al voltant de com pot ser aquest retorn a la relativa normalitat. Us han avançat ja quin és el protocol o quin és el planning que té el Departament d'Educació en aquest sentit?
Doncs mira, tot just està la paritària de salut reunida en aquests moments, m'estan passant doncs notícies del que hi ha allà i algunes coses no pinten gens bé, per exemple que el professorat portarà mascaretes d'aquestes de fireta, diguéssim, que són les quirúrgiques que no filtren virus, estan pensades perquè no t'esquitxi un líquid quan estàs obrint a un pacient, són quirúrgiques i els nens no portaran mascareta, vull dir, és un risc d'exposició molt alt pels nens i pels docents, i llavors això pot afectar les famílies. La veritat és que estem molt preocupats. Nosaltres ja vam dir que això hauria de ser mesures molt excepcionals en la fase 2, encara estem en alerta sanitària, fer els exàmens de selectivitat, fer les proves que garantissin l'expedició de títols en cicles d'FP, que són persones que ara se'ls donarà un títol i el mes de juliol et vindran a instal·lar el gas a casa o t'estaran fent una analítica de sang, per tant s'ha de mirar molt bé a qui es capacita, a qui es titula per tot això, recuperacions que no s'hagin fet, primer i segon trimestre s'ha estat fent molta feina telemàtica, sobretot a aquests nivells, i ja s'han anat substituint el que serien proves més manipulatives per proves que simulin manipulacions, no? Vulguis que no és el mateix. Ara bé, això que, per exemple, hi puguin anar doncs, unes edats molt primerenques contra la disciplina, perquè no té una altra paraula, la disciplina del distanciament social és pràcticament impossible, i a sobre que vindran sense mascaretes, això crec que és una irresponsabilitat i ho hem de denunciar, em sap greu dir-ho així.
Mm-hmm. Clar, quan dius edats molt primerenques, vols dir que no hi haurà diferències entre les etapes educatives? És a dir, tornaran igual els d'escola bressol, primària, secundària, o hi haurà un retorn diferent?
El que ens va manifestar el conseller el 6 de maig, i sembla que s'està confirmant doncs, per papers que està llegint ara, que s'han publicat avui per la reunió aquesta que deia de la paritària de salut, sembla que les famílies que voluntàriament hi vulguin anar els hi poden portar. Jo li dic que la meva filla no hi anirà, i llavors cadascú podrà fer el que vulgui, però ens sembla una irresponsabilitat, perquè imagineu-vos que en una escola voluntàriament hi va tothom. Llavors doncs, s'hauria de fer el que es preveu pel setembre, que és el que va explicar el senyor González Cambray dissabte passat al fax, i que suposo que avui el conseller en donarà més detalls, esperem que sí, perquè en dos mesos el conseller no ha fet una roda de premsa, i és que es facin doncs, grups a la meitat, i això, clar, s'ha de mantenir l'activitat de teletreball, diguéssim, això es farà sense cap mena de recurs addicional, perquè si no ja ho sabríem, de fet, hi ha una cosa molt trista que, referent a part de la pregunta que em feies, és que el 13 de maig, dimecres, vam fer una mesa sectorial que és no només aquest curs, cada curs és la mesa més important, Les meses és on es negocia en teoria, a vegades semblen més una paret que un lloc de negociació, doncs les plantilles pel curs vinent. I la nostra sorpresa va ser que semblava que no hi hagués coronavirus. Les plantilles seran exactament iguals de dolentes, vull dir, que el setembre passat, que estàvem en un context retallat encara de les retallades de la crisi del 2008. Llavors ens van dir, quan arribi el moment, nosaltres farem una dotació addicional de docents. Bé, doncs a moltes regions sanitàries sembla que el moment ha arribat, perquè esperem que no arribin abans els alumnes que els docents, i no hi ha dotació extraordinària.
Clar, vols dir que, malgrat que es parli d'aquests grups reduïts, la intenció del departament a hores d'ara no és contractar més mestres?
No es veu per enlloc. O sigui, quan posen sobre negre sobre blanc, els números, de moment, ni pel setembre hi ha una previsió de contractar més mestres. I això són faves comptades. O el professorat i es doblen els espais, o els alumnes hi van la meitat del temps. Si és que vols fer les ràtios a la meitat, són faves comptades. No hi ha... Si les ràtios són... Les ràtios defineixen molt bé la seva... No? Estem parlant de ràtios d'aula, no de dividir el nombre total de 200 per mes. O sigui, que en una aula no hi poden haver més de 15 nens. Ara primer deien que eren 2 metres, ara ja estan dient que la distància 1,5 metres. Ja en parlarem de com es fa això, perquè nosaltres tenim unes ràtios altes i uns espais petits en general. Fins i tot, bueno, a Sabadell està claríssim, o sigui, les grans ciutats estan les ràtios molt pujadetes, sobretot a secundària ara. Estem parlant dels grups normalment tenen entre 30 i 33 alumnes.
Clar, jo fa una setmana, ben just, no sé si una setmana o una mica més, entrevistava el director dels Serveis Territorials d'Ensenyament, el Jesús Vinyes, i parlàvem, i ell deia que era claríssim que calien més espais a les escoles i que s'hauria de treballar perquè feien falta més espais de cara al setembre i també més professionals. Semblava que ho donava com per fet o per assumit.
És que el que garanteix la qualitat educativa i l'equitat educativa és la presencialitat, perquè tot el que sigui portar l'espai educatiu a casa desiguala profundament. O sigui, les desigualtats de les nostres cases no cal que les expliqui perquè tothom les coneix, no? Hi ha gent que viu en unes condicions i gent que viu en unes altres. Hi ha gent que té un entorn cultural que el permet ajudar a les tasques escolars i hi ha gent que no té aquest entorn que els permet ajudar a les tasques escolars. Hi ha condicionaments tecnològics que el departament reconeix obertament que no ha pal·liat, però que ells no havien diagnosticat ni molt menys tota la mancança de recursos tecnològics que hi ha. Per tant, la qualitat educativa en la pandèmia es garanteix amb presencialitat. Llavors, si això ha de ser amb ràtios molt baixes, amb distanciament social, amb espais amplis, amb molt professional i amb moltes mesures de seguretat. I no veiem cap de les tres coses, ni més professional, ni més espais amplis, ni mesures de seguretat fiables.
Uh-huh. A quin marge de temps hi ha per posar en marxa tot això, no? Perquè, clar, si estem parlant que en alguns casos es posarà en marxa fase 2, vol dir que la setmana que ve en alguns punts podrien tornar a les escoles, no? En alguns punts de Catalunya.
Correcte, aquesta és una molt bona pregunta que no sempre em fan quan em pregunten per aquest tema, i és que realment la cosa és complicada. Estem parlant de molts centres a Catalunya, de molt professorat, o sigui, quan dic molt vol dir en centres públics, per exemple, 2.300 centres i 75.000 docents. Tot això s'ha de signar. Els tècnics del departament, en la reunió a la que feia referència abans del 13 de maig, ens van dir que no es veuen en cor de fer-ho abans de l'1 d'agost, però que és possible que sí, que el 29, 30, 31 de juliol ja podem saber quins són els docents que hi haurà a cada centre l'1 de setembre. D'acord? Però això amb les previsions del 13 de març. Saps? I vam dir, a veure, si teniu tanta dificultat, que l'entenem, perquè això no és fàcil, assignar professorat a cada centre, com ho farem amb el nou professorat? I aquesta és justament la pregunta que em feies, no? O sigui, quan esperen assignar el professorat? Ja, sobretot en les regions sanitàries, que el 25 de maig comença la fase 2. Estem parlant de l'Alt Pirineu i l'Aran, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. Clar, que és que la veritat no ho veiem gens clar, tot plegat.
Clar, i en tot això, com s'ha viscut des del professorat aquests mesos de confinament i de teletreball? Com ha estat aquesta gestió del dia a dia dels alumnes?
Doncs ha estat reinventar-se, ha estat doncs, posar-hi moltes més hores, està demostrat que això ha desbordat, perquè les feines, lògicament, quan són presencials o quan són, clar, vull dir, una preparació d'una classe d'aquestes de videoconferència pues, pot portar 3 hores de feina tranquil·la. Llavors, multipliqueu, no? No tothom ha fet videoconferències, tampoc no tot l'alumnat les podia seguir, però demanar un exercici que de vegades presencialment doncs, es pot corregir, es pot mirar, a veure tu què has fet, no sé què, tu què has fet, passejant-se per l'aula, diguéssim, així de clar. Doncs clar, ara els has de demanar i mirar-te'ls un per un, no? I si tens 30 alumnes, doncs vinga, comencem. I després un altre grup de 30, per exemple, no? Llavors, hores, i a més, en una situació que el departament s'ha negat a negociar el teletreball. Deia que això era organització de centres, i clar, no és organització de centres, és organització de les nostres llars, perquè és on estem treballant ara. Llavors, com sempre, malgrat l'administració, doncs s'ha fet el que s'ha pogut, com es fa sempre a l'educació i estem acostumats, que ells van fent, però afortunadament els que aguantem les escoles i els instituts som els docents, no els polítics.
Clar, en aquest sentit també s'ha parlat molt de la conciliació familiar en global, no? De dir, bueno, els pares fent aquesta tasca també, en alguns casos, no? De suport d'aquests mestres en coses que no entenen els alumnes, no? En exercicis que arriben. Entenc que ha estat un esforç bidireccional que també veieu des dels sindicats d'educació, també en molts casos com a pares, no? Fins i tot.
Clar, el 15 d'abril ho vam dir de seguida, quan la ministra Celà, després de la conferència sectorial, diu que quan els dos progenitores treballen de forma presencial, o sigui, ja com si treballar a casa, cap problema, no? Es podrà portar en els nens a l'escola. Aquesta era la primera ordre del Ministeri, diguéssim, ja per la fase 2, no? Llavors, clar, nosaltres vam dir, a veure, quan treballin els dos progenitors, sigui presencial o a casa, perquè a casa, a veure, jo tinc 3 fills, la meva sort, diguéssim, és que la menuda, que dic jo, ara té 17 anys, si a mi m'arriben a confinar fa 16 anys fent classe amb una nena d'un any, un de 4 i un de 6, la veritat és que hagués estat impossible fer el teletreball que estic fent ara, impossible. O sigui, clar, també això s'ha de tenir present i clar, nosaltres hem demanat, no només per docents, lògicament, per tota la societat, quan els dos progenitors treballin, com a mínim un, o en famílies monoparentals, la família que tingui un permís retribuït, perquè no són condicions de treballar amb nens a casa.
Efectivament, no ho són les condicions de treballar amb nens a casa, sobretot a partir de determinades edats. Et volia preguntar també, Ramon, i se'ns acaba el temps, i et vull preguntar per aquestes preinscripcions escolars. Ahir començava el termini, de fet ja aquesta setmana, des d'ahir fins divendres, per fer les presencials per qui no les hagi pogut fer fins ara. Però com heu vist aquestes preinscripcions telemàtiques? És un camí a adoptar any rere any?
Doncs en algunes zones hem vist problemes molt, molt seriosos perquè les conseqüències de l'aplicació del pacte contra la segregació escolar, que nosaltres no el vam signar, doncs en determinades ciutats, he de reconèixer que el cas de Sabadell no en soc coneixedor, però ho podem parlar en un altre moment més clarament. Doncs, per exemple, a Barcelona han enviat obligatòriament sense possibilitat de... perquè normalment són famílies doncs, que els costa entendre tots els procediments administratius, els han enviat a centres concertats d'una altra zona de la ciutat, per exemple, i aquests centres rebent uns diners, que és per el que nosaltres ja veiem que això del pacte contra la segregació escolar era no atacar la base de la segregació escolar, que per nosaltres la principal són dues, no? Una, doncs els centres concertats, la doble xarxa, i l'altra són les quotes, que fins i tot a la pública doncs, no són les mateixes de totes les escoles, i el que s'ha fet és finançar més els centres concertats amb aquesta, per nosaltres, irregularitat en les matrícules, que és que t'enviïn doncs, d'una punta de Barcelona a l'altra i que el centre aquest cobri uns diners. No? S'han assignat obligatòriament centres concertats en un moment que la concertada tenia una davallada en les previsions de matrícula. Vull dir, està clar que això ha estat oxigen pels centres concertats que estan des de fa anys en caiguda lleugera però sostinguda.
Mm-hmm. Clar, de fet, la Fundació Jaume Bofill, ho explicàvem divendres a Ràdio Sabadell, assegura que aquest model de preinscripció actual incrementarà aquesta segregació escolar, com deies ara, no? Perquè les famílies doncs, que tardin més en fer aquesta preinscripció o que tinguin menys possibilitats acabaran anant als centres que queden buits, que al final acaben sent els centres, per dir-ho d'alguna manera, que ningú vol i on s'acaba implementant aquesta segregació escolar, no?
Nosaltres sempre ho hem dit, el problema més gran de la segregació escolar està en la Llei d'Educació de Catalunya. No es poden fer pedaços com el pacte contra la segregació escolar. La llibertat d'elecció de centre hauria d'estar supeditada a la igualtat, diguéssim, al dret a l'educació que tenen els infants. I aquest és la mare dels ous, que no hi ha manera. Clar, ens van dir, bueno, seiem, parlem de segregació escolar, i clar, nosaltres la primera cosa que vam dir és tocarà la llibertat d'elecció de centres, però no només dels pobres, de tothom. No, això no. Ah, bueno, doncs ja no cal que seguim, pràcticament, no? Perquè no ho aconseguiràs. És com pujar a l'Everest amb calçotets. O sigui, acabar amb la segregació escolar mentre hi hagi llibertat d'elecció de centres, això no passarà.
Doncs Ramon Font, portaveu de l'USTEC a Catalunya, gràcies per haver-nos atès avui al Cafè de la Ràdio. Ens queda pendent, veure com s'acaba concretant tot això, també per trobar una manera per asseure'ns i parlar-ne en detall. Gràcies.
Gràcies a vosaltres i que tingueu molta salut.
Igualment.